Ràdio Martorell. Notícies.
Doncs sí, un dia més anem a repassar les notícies, en aquest cas d'avui, dijous 24 de juliol de 2025. Salutacions, els parla l'Assumpta Mera. El Centre d'Estudis Martorellencs va celebrar aquest dimecres al vespre la tradicional jornada de portes obertes al jaciment de Santa Margarida, que en tanca la campanya d'excavacions anual. Els arqueòlegs Alfred Mauri i Esther Travé van explicar la tasca duta a terme i van apropar la concurrència al sector sud-est del jaciment, on s'ha excavat bàsicament una necròpolis. Hi van assistir una cinquantena de persones, amb la presència dels regidors de Cultura i de Medi Ambient, Sergi Corral i Jordi Amat, respectivament. La campanya d'excavacions finalitzarà demà divendres. Hauran estat un total de 19 dies de treballs en els que hi han pres part 16 persones, entre les quals 6 estudiants del grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona durant les dues primeres setmanes. Esther Travé, codirectora de la campanya, vicepresidenta del Centre d'Estudis Martorellencs i professora de la Universitat de Barcelona, destacava que s'han acomplert els objectius previstos, tot ampliant una mica l'àrea d'excavació on ja havien obert i identificat elements l'any passat i també han delimitat una part nova d'excavació de cara a futures campanyes.
Però a grans trets els objectius els hem acomplert. Hem ampliat una mica l'àrea d'excavació que havíem obert respecte al que havíem obert l'any passat. Allà on havíem obert l'any passat i on havíem identificat ja totes les tombes al medievals, la majoria d'elles hem pogut excavar-les, i a la part nova doncs, anem delimitant de noves per futures campanyes. Hem excavat algunes interferències posteriors, alguns enterraments d'època més tardana, rases, elements del món agrícola, i per tant sí que hem fet molta feina.
Enguany s'ha excavat una zona amb enterraments d'època més tardana a l'alt medieval, amb rases i elements del món agrícola, com ara una sitja.
Estem excavant bàsicament enterraments i, per tant, els enterraments aquí a Santa Margarida no porten a xubar ni són especialment ostentosos, per tant, de material associat no en duen. Òbviament recuperem els esquelets, els individus, per poder estudiar-los posteriorment, i hem excavat una sitja que no tenia gaire material, una petita peça de vidre relativament recent i poca cosa més. Per tant, no són les campanyes més riques en material les que es dediquen a fer necròpolis en aquest jaciment, però ha estat una bona campanya.
Alfred Mauri, codirector de la campanya i president del Centre d'Estudis Martorellencs, detallava que amb les tasques fetes aquest any s'ha pogut descobrir la disposició de les tombes i dur a terme estudis antropològics que aporten molta informació sobre el sexe, l'edat, l'estat general, l'alçada de les persones enterrades i l'opció d'identificar-hi patologies. Afegia que n'hi ha que són visibles, com ara les òssies, mentre que per detectar-ne d'altres necessitaran d'anàlisis posteriors. En cas de disposició de més recursos, també es poden fer estudis d'ADN o altres que permetin identificar la dieta que consumien les persones enterrades allà.
Aquí estem en èpoques molt més primerenques, com a molt potser segle XIII, 12-13, bàsicament, i per tant el que ens interessa aquí és la disposició de les tombes i poder fer els estudis antropològics, que després això ens aporta molta informació sobre la societat de cada un d'aquests moments. Les dades bàsiques les anem obtenint, és a dir, el sexe, l'edat, l'estat general, l'alçada dels individus, tot això primerenc. Després, a més, hi ha la possibilitat d'identificar malalties, patologies. Les patologies òssies, evidentment, aquestes són pràcticament visibles. Altres requereixen de diferents tipus d'anàlisis. Hi ha patologies que deixen impacte sobre els ossos, encara que no siguin malalties òssies, per exemple, la tuberculosi. I després, sí que si hi ha més recursos, hi ha possibilitats, que nosaltres no ho hem fet, estudis d'ADN, per exemple, o estudis que permeten identificar la dieta.
Aquest és el quart i darrer any del projecte quadrienal finançat per la Generalitat de Catalunya i que compta amb la participació del Centre d'Estudis Martorellencs, la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell. Travé explicava que s'ha treballat amb campanyes anuals tant a Santa Margarida com a Sant Genís de Rocafort i han permès tenir una idea més acurada de com funcionava aquest territori. Així es conclou que Santa Margarida i Sant Genís no són dos jaciments aïllats. Sant Genís, en fundar-se el 1042, condiciona la forma d'exercir el poder sobre el territori. Des d'aleshores, Santa Margarida, molt més antiga, amb orígens del segle V o VI de l'actual era, actualitza el seu rol respecte al passat i Sant Genís reajusta el territori a unes noves dinàmiques, explicava l'Esther Travé.
Al llarg d'aquests 4 anys volíem estudiar una mica el priorat en el seu conjunt i això és ben bé el que hem fet, no? Per tant, després de 4 anys tenim una idea una mica més acurada de com funcionava aquest territori, precisament des d'aquesta perspectiva de territori, no? És a dir, entenent que Santa Margarida i Sant Genís no són dos jaciments aïllats, que l'envergadura estructural i de tota mena que té Sant Genís doncs condiciona també, no?, la manera com exerceix el poder en el territori i com en aquest sentit Santa Margarida actualitza una mica el seu rol respecte al que, havia estat en temps passat. Aquesta implantació del monestir de Sant Genís el que fa és reajustar una mica tot el territori a unes noves dinàmiques i, de fet, això és el que hem estat estudiant al llarg d'aquests 4 anys amb l'excavació simultània dels dos jaciments i també el que volem continuar fent en els propers 4.
Els arqueòlegs del Centre d'Estudis Martorellencs confien que la propera convocatòria de subvencions per part de la Generalitat arribi a finals d'aquest any i no pas a principis del vinent per tal de poder presentar amb temps i rebre l'aprovació el nou projecte d'excavacions de 4 anys que se centrarà a Santa Margarida, ja que Sant Genís queda poc per excavar, mentre que a Santa Margarida encara hi ha un ventall de possibilitats, explicava l'Alfred Mauri. Canviem d'escenari. El Festival Pas Pont a les Arts Sonores ha tancat aquest juliol la seva 11a edició amb una afluència d'entre 8 i 9.000 assistents, segons dades de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Martorell. El certamen s'ha celebrat del 4 al 19 de juliol al Pont del Diable, oferint una programació gratuïta i eclèctica en un entorn patrimonial incomparable amb concerts de soul, flamenc, folk electrònic i música d'autor, així com propostes de proximitat i espais de lleure i gastronomia. La valoració per part de l'organització és positiva, ha afirmat el regidor de Cultura, Sergi Corral. Enguany el festival ha comptat amb artistes com Daniel Anglès, el britànic Miles Sanko, els estonians Pulup, la cantaora Maite Martín, Elena Garcia i l'EJ and the Soul Echoes. També hi ha tingut un paper destacat el projecte Un Pas al Pas, impulsat per l'Escola Municipal de Música de Martorell, que reforça el vincle amb el talent local. Sergi Corral.
La valoració sempre és positiva, tenint en compte aquest any, a més, que el cap de setmana del mig vam tenir l'amenaça de la i l'advertència de Seguretat Civil de suspendre les activitats i que fins a l'última hora doncs, la vam poder salvar i que la previsió de pluges també va fer que el segon cap de setmana doncs, la gent no sortís tant de casa i tal. Sí que és veritat que estem molt contents tant en la participació en l'arrencada com en el final, on han sigut concerts massius, on, per acabar, per exemple, l'últim concert calculem que hi havia més de 1.500 persones en aquell concert. En total, tenint en compte que amb aquests 6 concerts del gran format i tenint en compte també els petits concerts de petit format a la Serradora, entre 8.000 i 9.000 assistents han vingut a gaudir d'aquests concerts. Per tant, molt contents de que el Pas segueixi sent un dels referents a la comarca, ja no només a Martorell, sinó que sigui un d'aquests espais emblemàtics on durant 6 nits d'estiu, amb els talons de fons del Pont del Diable, gaudim d'aquestes nits més o menys fresques, que les hem pogut gaudir, amb música gratuïta, molt eclèctica, per tots els públics, per tots els gustos, de diferents estils.
Una de les principals novetats d'aquesta edició ha estat el Pas Vespreig, un espai after work amb gastronomia i sessions de DJ, i el nou escenari Pas Música a la Serradora, pensat per als grups locals. Pel que fa a les sessions de DJ, el festival ha combinat figures locals amb noms reconeguts com Dolo Beltrán i Miki Puig, que van posar música a l'Espai Lounge. Corral manifesta que han aconseguit un ambient ideal amb bons sopars, propostes culinàries variades i una atmosfera que justament és la que es buscava per abans dels concerts.
L'any feia goig de veure el Passeig Quarter ple de gent, amb l'animació ja no només també dels concerts de petit format a la Serradora, que han anat molt bé amb aquesta participació de grups locals donant-los l'oportunitat de tenir un punt on hi hagi públic que potser ve a veure altres coses però es trobin a propostes musicals locals que també se'ls ha de donar aquest altaveu. No? I a més, hi hagi l'animació d'aquests DJs que també hem anat combinant els DJs locals amb altres de fora, com la Dolo Beltrán o el al Miqui Puig l'últim dia, on amenitzaven aquest vespres, on la gent va poder gaudir de bons sopars, on la qualitat també de les diferents propostes culinàries doncs eren bones. Hi havia pizzas, hi havia tacos, hi havia hamburgueses, hi havia frankfurts de diferents estils. I, per tant, jo crec que va ser un plus com per poder mirar de recuperar aquest espai previ, sobretot al concert, perquè es generi aquesta atmosfera, que és la que buscàvem.
Després d'11 edicions, el Pas es manté com a cita imprescindible de l'estiu martorellenc, però el seu futur exigeix continuar innovant. Corral reflexiona que quan un projecte es consolida, la dificultat és mantenir l'interès. La clau, diu, és oferir una programació diversa, de qualitat i per a tots els públics. Això també vol dir assumir riscos i fer propostes que potser no són tan conegudes, però que val la pena escoltar.
Quan una proposta també passa el temps i es consolida, sembla que ja només hagi de perdre l'interès, perquè la gent s'acostuma també, el públic s'acostuma que tinguis una proposta i no tot va de pujada. A vegades també hem de valorar que les coses es mantenen o puguin anar d'una baixada, i aquí cal un triple esforç, que hi ha lluites contra els no ser innovadors, sinó lluites contra el triple esforç de mirar de seguir despertant l'interès de la gent, no? I d'aquest públic que en tenim de molt fidel, i en tenim d'altre de nou, i en tenim d'altre d'altres pobles, i en tenim d'altre que potser que també es cansa. Aquest esforç és el que ens fa pensar any rere any quines propostes poden ser diferents. Sabem, per exemple, que els concerts com el de l'última nit, que és de soul i rhythm and blues, doncs pot atreure molt públic i que vol la gent estar de peu i ballar, però tampoc es pot programar 6 concerts d'aquest tipus, perquè seria una altra cosa, seria la sala Razzmatazz, potser el festival. Llavors hem de mirar de fer altres propostes que també, ja et dic, que vagi a gust de tothom i puguem ensenyar diferents propostes culturals i musicals que crec que també s'han d'escoltar.
Com a evolució natural del festival, enguany neix una nova proposta, El Petit, un festival infantil i familiar que es farà el diumenge 21 de setembre de 10 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una jornada completa dedicada als infants, amb concerts, tallers i activitats lúdiques pensades per gaudir en família. El Petit és una aposta compartida amb la regidoria d'Infància per oferir una jornada cultural per als més petits, més enllà d'un sol concert. Hi haurà activitats diverses durant tot el dia. La programació detallada es donarà a conèixer pròximament. I el barri de Can Carreres de Martorell celebrarà la seva tradicional festa de Sant Jaume del 25 al 27 de juliol amb un programa ple d'activitats culturals, lúdiques i gastronòmiques pensades per a tots els públics. 3 dies en què veïns i visitants podran gaudir d'un ambient festiu i de comunitat al cor del barri. La celebració arrencarà demà divendres a 8:45 del vespre amb una projecció fotogràfica sobre la història i la vida del barri a càrrec del fotògraf i divulgador Ferran Porta. L'activitat, a més de donar el tret de sortir de la festa, vol ser un espai per recuperar la memòria col·lectiva i compartir records. El dissabte 26 de juliol serà la jornada amb més propostes. De 10 del matí a la 1 del migdia hi haurà una exposició de manualitats i activitats a càrrec de l'Associació de Dones per la Fibromiàlgia i la Fatiga Crònica, que mostrarà la creativitat i resiliència del col·lectiu. De 10 del matí fins a les 12 hi haurà un taller de bombolles per als menuts, i a les 12 del migdia grans i petits podran refrescar-se amb un canó d'escuma i degustar gelats, una activitat ideal per combatre la calor d'estiu. Dissabte a la tarda l'ambient seguirà animat amb el concurs de postres a partir de 8:45 del vespre, una proposta que sorprèn pel nivell i la creativitat dels participants. A continuació, a les 9, tindrà lloc el pregó que obrirà oficialment la festa, seguit del tradicional sopar popular, punt de trobada imprescindible entre els veïns. A 10:45 es farà el sorteig de paneres i a partir de les 11 la música prendrà al carrer amb una sessió a càrrec de DJ Rafa Martínez, que posarà ritme a la nit, segons avança el president de l'Associació de Veïns de Can Carreres, Daniel Sainz de Pablo.
Comencem aquest divendres a 8:45, una projecció de fotos del barri a càrrec de Ferran Porta. Dissabte matí farem de 10 a 1 l'exposició de manualitats i activitats de l'Associació de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica. De 10 a 12 farem taller de bombolles gegants pels més petits, i a partir de les 12 farem canó d'escuma i repartirem gelats. Ja a la tarda, a les 20 hores, a les 8 hores, farem tarda musical en veu en directe. Després farem a 8:45 concurs de postres. A les 9 farem un petit pregó. A les 9:30 farem el sopar popular a fresca, que cadascú s'ha de portar a sopar, i que s'ha de reservar a taula durant aquesta setmana de 7 a 8 al local. Després, a les 11:45, farem un sorteig de fantàstica de paneres amb les creacions fetes per l'Associació de fibromiàlgia i fatiga crònica, i a les 11 farem música amb el DJ Rafa Martínez.
El diumenge 27 de juliol la festa començarà d'hora amb una botifarrada popular a les 9 del matí, seguida a les 10 de la 14a trobada de plaques de cava, un esdeveniment esperat per col·leccionistes i aficionats d'arreu. El punt final de la festa, detalla el president de l'associació veïnal, arribarà a les 8 amb una vetllada d'havaneres amb el grup La Vella Lola, acompanyada del tradicional ron cremat i coca, una manera emotiva i festiva de tancar un cap de setmana ple de convivència i celebració.
A les 9, la popular botifarrada, a un preu de 5 euros. Després de 10 a 1, farem la 14a trobada de plaques de cava. I ja per acabar, a les 20 de la tarda, farem les havaneres amb el grup La Vella Lola. I a part, repartirem rom, cremat i coca. És una manera de poder reunir-nos i fer com una batalleta de... A vegades al carrer no es poden parlar coses o no es trobem molta gent. I una manera de reunir-nos la gent que encara li agrada fer festa. Que sempre s'ha fet festa, seria molta pena perdre's.
Amb un programa variat i participatiu, la festa de Can Carreres torna a ser una cita destacada del calendari festiu martorellenc, que posa en valor la identitat del barri i la implicació del seu teixit associatiu. L'Ajuntament de Martorell ha convocat un procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure per cobrir 3 places vacants d'agent de la policia local. Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud mitjançant el model normalitzat disponible a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Martorell, situada al carrer del Mur número 61, planta baixa de Martorell, així com a través del web municipal a l'apartat d'oferta pública de recursos humans. El termini per presentar les sol·licituds finalitza l'1 d'agost. I anem ja cap als esports. La jugadora de vòlei martorellenca Aina Ginestà formarà part de la selecció catalana que prendrà part aquest proper cap de setmana, del 25 al 27 de juliol, en el Campionat de Seleccions Autonòmiques de Vòlei Platja, que se celebra a Lorca, a Múrcia. Ginestà defensarà la samarreta quadribarrada, formant segona parella en Carolina Ruiz, del Barça, junt amb la parella principal que composen Gala Sierra i Laia Escusa. Serà el quart any consecutiu que Ginestà disputa aquesta competició. Tot això en un moment en què la jugadora ja sap que canviarà d'aires de cara a la propera temporada, deixant el Club Vòlei Esplugues i fitxant pel DSB Sant Cugat. La martorellenca fa pocs dies que va tornar de Sèrbia i Croàcia, on va participar en el Mundial Sub-19 de Vòlei Femení. Per altra banda, el Club Futbol Martorell va rebre ahir dimecres una visita de luxe al seu campus d'estiu, el futbolista martorellenc Salva Ferrer. Durant la seva estada va compartir una estona molt especial amb els joves jugadors del club, responent preguntes sobre la seva trajectòria com a professional, tant a la Sèrie B italiana com actualment a l'Europa, i signant samarretes amb molta proximitat. El club li ha agraït la seva presència i li ha desitjat molta sort per la nova temporada plena de reptes. I el martorellenc Antoni Roca va participar ahir al vespre amb l'Espanyol en la final de la Copa Catalunya a Sabadell. Roca va jugar els primers 60 minuts d'una final que l'Espanyol va perdre a la tanda de penals davant del Girona. I res més, fins aquí les notícies locals d'aquest dijous 24 de juliol de 2025. Trobareu aquestes i altres notícies, com sempre, als butlletins informatius de Ràdio Martorell, a la plataforma martorelldigital.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Martorell. Fins demà, que us vagi molt bé.